4 i 4 minuts de la tarda. Què tal? Com estan? Salutacions cordials. Temps de tertúlia futbolera a la sintonia de Ràdio Maricel. En aquest dimecres gris, tot i que per moments hi ha allò un tímid intent que surti el sol. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé, jo molt bé.
Bé?
Sí.
Tens notícies de fitxatges o...
No, home, teníem una notícia...
Ho dic perquè dilluns vas comentar que possiblement Tete acabaria fitxant pel Ribas i ara sembla que no.
No, lo teníem bastant segur i, de fet, la persona que lo va dir era seguríssim, no?, de que fitxava. El que ara depèn si el president del Molanta li dona la baixa o no li dona la baixa, perquè si no li dona la baixa, per molt que faci el Tete, doncs no podrà marxar. Ara, jo penso que al final acabarà jugant amb el Ribas, eh? Jo penso que sí, que al final l'acabarà jugant...
El Juanjo s'enteixa amb el cap. Juanjo, bona tarda.
Bona tarda. Si el Ribas li fa una contrapartida, diem com ara era futbol base, unes pilotes a canvi d'aquest jugador, el Tete, quan vulguin estar al Ribas.
Sí, però si
el que passa que el Manel, quan tu es comença amb el Manel i no vol donar una baixa, quan ella paga la fitxa, dona una baixa, si no, en una contrapartida. I ho veig lògic, eh?
Crearà un precedent, no?
No, el precedent
quan ell vulgui fitxar jugadors, doncs, per molt que sigui delegat de la Federació Catalana de Futbol d'aquí, doncs tindrà que donar també una contrapartida,
A mi em pareix molt lògic.
Tot és qüestió de que els clubs arribin a un acord.
Si dones una baixa perquè el jugador se'n vol anar o no hi ha una entente, com va posar en el Guillem en el Ribas, normal que li digues, bueno, no te volem aquí, fer el que vulguis. Però en el Tete sembla ser que no és això, vull dir que...
És ell el que vol marxar.
Que vol ell, perquè allí...
Segons tinc entès, eh?
Sí, el que ens van contar, vull dir, i el que ens van dir ahir va ser que volien una contrapartida pel jugador. I això ha passat sempre, però no ara. Fa 20 anys que passa en el futbol base, 6 pilotes d'allò per aquest jugador, per la baixa d'aquest jugador, això sempre ha passat.
Sí, però el món del futbol dona moltes voltes,
però
demà tu necessites alguna cosa del Ribas i després te demanarà la contrapartida també.
Sí, va bé, clar. No?
Clar, la torna.
És que en el món del futbol com en el món global, les persones tenen que pensar també en el que pot venir després.
Sí, no, Toni, estic d'acord, però vaja, de moment és així.
Escolta'm, deixeu-me que saludi el Sergi Izquierdo, entrenador de la Roqueta. Sergio, bona tarda.
Bones tardes.
Què tal?
Bien.
Bé, no?
Sí.
Esteu en un bon moment, no?
Sí, hombre, ahora sí. Bueno, el trabajo que se está llevando desde el año pasado hasta ahora, está saliendo los frutos ahora y, bueno, tenemos un muy buen equipo.
Esteu en 4 victorias consecutivas, ¿no?
Sí, 4. Estas últimas sí, 4 victorias consecutivas. Perdimos el último partido contra San Cugat
aquí, ¿no?
Y en casa y ya no hemos vuelto a perder ningún partido más. A ver si esa línea es la que tenemos que llevar hasta el final de liga.
Escolta, l'altre dia veu guanyar 2-0 al Sugrense. Explica'ns una miqueta. Ja una miqueta amb l'entrevista que va fer el Toni ja més o menys vas explicar. Però què et va semblar el partit?
Bueno, nosotros teníamos ya...
Va sortir tal com tu tenies previst?
Sí. Estos partidos es más, no es tan difícil motivar a la gente porque la gente ya está muy predispuesta para jugar estos partidos. Pero bueno, salió todo redondo, salió todo muy bien, salió como se había preparado y bueno, al final salió el resultado favorable a nosotros, pero bueno, era no lo que esperábamos porque esperábamos un poquito más de Suburense en este partido, pero bueno, mira, nosotros estuvimos a un nivel muy alto. Pudimos aguantar ese nivel hasta final del partido y al final, bueno, mira, ganamos.
Una qüestió d'intensitat, no?
Sí, en esta categoría, tanto como si juegas una categoría más arriba, el 80% prácticamente es la intensidad que tú le pongas a los partidos. Nosotros se la estamos poniendo en todos los partidos. Hay partidos que te pueden salir mejor y peor. Eso no quiere decir que una semana vas a jugar contra otro equipo. Esta semana jugamos contra el Ortonenki y tenemos que ir con la misma intensidad que contra el Suburense, que contra el Rivas cuando jugamos igual, si no son partidos que te puede ganar cualquiera en esta categoría.
Em sembla que no hi ha hagut ningú que li hagi posat un pero a la victòria l'altre dia de les Roquetes, oi?
No.
O que teniu a dir, vaja.
No, vaja, va jugar... Jo diria, anem a veure, que el Suburense va haver jugadors que no van estar al nivell normal, van estar per sota del nivell normal, això va contagiar la resta dels jugadors, a part de la intensitat que li va donar el Roquetes, que li va donar del minut, jo vaig arribar al minut 30 de la primera part, però el que vaig veure dels 15 minuts de la primera i tot era molt més intens, i després hi ha una cosa, que és dos coses per mi molt importants, i és que, en principi, El Sobrense quan juga bé és quan participa molt el centre del camp, i aquest dia no va participar. I després la pressió que feien els homes del Sergio a les defenses del Sobrense feia que les pilotes se rifaven totes. I això va ser, per mi, el 90% de la victòria del Roquedes, a part de que quan tens un home que pot decidir partits com el Blasegarra i va jugar molt condicionat perquè estava lesionat, doncs això ja te marca que davant, si la defensa falla i davant no tens d'allò i la mitja no la toca, l'equip està feia completament, vull dir que la victòria va ser justa completament.
Molt bé. Toni, bueno, la teva opinió ja més o menys.
Sí, a veure, jo estic d'acord amb tot lo del Juanjo. No estic d'acord amb uns jugadors que no van estar bé. No van estar bé tot l'equip.
Sí, però
tot quan... l'equip no va estar bé, no uns jugadors, tot l'equip, perquè l'equip no va funcionar. Quan un equip no acaba de rullar és perquè no falla un, ni dos, ni tres. Fallen tots. La Roqueta va ser, per mi, va fer el seu joc, va ser fidel al seu estil, juga amb una defensa de tres, i el Sobrense, jo el que estic veient, i que me perdoni que no estigui d'acord amb mi, és que doncs busquen massa la referència de dalt, pilotes llargues, molta referència de dalt. Blasegarra no decideix tan sol ell el partit, lo decideix tot l'equip, i per mi va ser el gran fallo del Sobrense, però ja és un fallo que se lo estic veient en dos o tres partits. Jo crec que té equip per tocar més, i elaborar més la jugada, no buscar el futbol directe.
Aleshores, què penseu? Que més enllà de la derrota, aquí podríem debatre una miqueta el tema del joc, de l'equip, o...
No, a veure, jo allí hi havia...
Tot i que quan entres en aquesta parcel·la...
Sí, és delicat. No obstant, jo sí, això pensant que el centre del camp, que per mi el centre del camp de Sobrense és d'un dels millors que hi ha a la categoria, no participa, però quasi que no participa en el joc. Però després, quan vam acabar, jo sempre marxo, ja saps, un minut abans, veig tot el partit, però em poso, i estava parlant amb gent d'allí, hi havia molta gent del Sobrense, molta gent de Sitges, això hi ha que dir-lo, i gent de Villanova, i parlant de la defensa del Sobrense. Jo dic, és que pensa una cosa, és que clar, el que m'ho dia va veure el Sobrense l'any passat, però pensa una cosa, l'any passat la defensa, el porter és igual perquè juguen un com l'altre, però estava el Candel, estava el Rua, estava el Javier Sanz i estava el Marc Auger. Aquest cop era una defensa que era molt difícil marcar un gol. Aquest cop, d'aquella defensa només hi havia un, el Javier Sanz. Entens? Vull dir, el Russafa li agafa molt a l'esquena.
L'Andreu jugava l'any passat, va jugar pràcticament tot el campionat.
La segona volta.
Eso depende también. Nosotros vinimos aquí el año pasado y estaba Candel de lateral derecho, estaba Andreu, estaba Rúa y ganamos 0-3 aquí en el campo del Sobrense. Yo creo que tampoco, a ver, no es desmerecer a nadie, pero supongo.
Entrasteis, Sergio, por las bandas entrasteis como queríais.
Sí, a ver, porque yo creo, nuestra filosofía es jugar así al fútbol. Lo que pasa que también se achaca mucho de que un equipo, tal y ahora como el Sobrense, no jugó bien. Y yo pienso más que no jugó bien el Sobrense, creo que nosotros estuvimos muy por encima del Sobrense.
Claro, es que no
sabíamos que teníamos que presionar a la defensa, no dejar que jugaran un balón, tapar muy bien el centro del campo, que abusaran muchísimo de balón largo, y ahí lo tenemos ganado ya la partida. Entonces,
que la presión vuestra a los defensas del Sobrense deshizo todo el equipo del Sobrense, porque es que pelota que cogían era bimba para arriba, y si tenía la suerte que iba al Blas o iba al Jonathan también, pero es que de cada 90... De cada 100 pelotas le iban dos o tres.
Claro, porque era futbol jar. Era futbol jar.
No era futbol jar, sí, Toni, perquè ja veies que futbol jar...
Era futbol directe. Mira, si tu busques més al mig del camp i comences a tenir un enllaç més entre línies, no serà tan difícil. I no perdràs tantes pilotes.
Que jugar futbol jar.
Quan toques la pilota, la posició de la pilota a la primera part va ser de les Roquetes. I la posició de la pilota a la segona part va ser de la...
Clar, però això té raó el Sergio, crec, vaja, modestament. Clar, quan tu no pots jugar és perquè, en certa manera, el rival no et deixa.
Per què? Perquè el Sergio, és que també tenim que mirar, el Sergio va veure el partit del Ribas, i va veure, ha vist un parell de partits més del Sobrense, el Sergio ve a tots els partits del Sobrense. Nosaltres pràcticament Pitu lo veiem en tots els partits del Sobrense, sempre quan ell no juga, i sap com juga el Sobrense, i ell va pensar, pues jo l'ajugo d'aquesta manera, sense canviar res, afixo el mig del camp, no lo deixo, sobretot les defenses, i tindran que buscar la pilota llarga, i és el que va buscar el Sobrense, perquè el Roquetas no lo va deixar jugar. Jo lo vaig veure, sí. Val, potser jo estic errat.
No, mèrit de la Roquetas, evident, evidentment.
No, el mèrit de Roquetes, vull dir que no s'ha llevat mèrit de Roquetes perquè el té tot, perquè ja t'hi dic, impressionant. Però anem a veure, hi ha cops que la pilota llarga és una alternativa al joc, vull dir, però si la passes bé als dos bandes, està bé. Però és que no era pilota llarga, és despeje a loco. Llavors, aquesta pilota no li va a ningú. No, hi havia, jugaven tres defenses ells, vale, d'acord, però és que sempre tenien la pilota ells perquè la pilota no anava ben dirigida, anava al despeje total.
Mira, Juanjo,
no es va passar de defensa i mitja, no es va passar una pilota en condicions.
No, Juanjo, el Roquetes ha guanyat la partida a los dos equips. Per mi n'hi ha tres o quatre equips que juguen millor futbol d'aquesta categoria. A los dos millors equips, a part del Sitges, el Sitges no va poder, però van intentar i van treballar, i fins i tot podia haver guanyat i podia haver guanyat a l'altre, i al final va guanyar el Sitges. Però va ser un partit també molt ben jugat i era el primer. A la Fundació Leti Vilafranca, la Roqueta el va fer un partidàs. La Fundació, que és un equip de toque, no va tocar la pilota. Em sembla que tu estaves aquest dia allà. Sí, no va tocar la pilota, no li va deixar tocar la pilota gairebé.
No, però Toni, és que quan jugaran equips aquests tècnics, com pot ser també el Suburense, Roquetes, si juguen aquesta intensitat que té, un pot jugar al 100%, però si Roquetes juga al 120%, com va jugar el dissabte, sempre té, la intensitat és 90% de l'èxit d'un equip en aquesta categoria. Clar, sempre vas davant. Ojo, el problema serà quan se troba un equip tipus Fàtima, tot aquells que la intensitat és la mateixa, perquè no saben fer res més que anar-hi.
Perquè una altra cosa, el dia de que tu, amb això, tu també me'l vas dir, i molta gent, el dia del Sant Cugat, el Sant Cugat va guanyar el partit, perquè va jugar a futbol per ser la Roquetes.
Sí, bueno, claro, sí. Però sempre hi ha...
No, hablamos, tiene jugadores desequilibrantes, como en este caso tiene Alibó en el Sant Cugat, y balón largo, que también es... abusan mucho del balón largo porque tampoco juegan mucho al fútbol, balón largo, tienen este delantero que corre muchísimo y en un despiste de la defensa te clavan un gol. Pero bueno, eso, si esos jugadores los acabas perdiendo, tu equipo no llega a ningún sitio. Pues, y no. Es cosa de, yo ya lo dije y lo vuelvo a decir ahora, San Cugat no va a quedar arriba, seguro.
Los
equipos que se arriba. Si pierde este jugador, no quedará arriba.
Los equipos que se basan en un jugador determinado, cuando este jugador o baja o está lesionado o está sancionado, pierden un 50%, y son equipos vulgares.
Salen partidos también, salen partidos malos, pero bueno, nosotros, que este año en líneas generales del equipo, miren la línea que miren, no puedes decir, no, tengo una delantera que bueno, yo nunca diré que tengo el mejor equipo de la categoría, porque no, nosotros vamos también partido a partido y ya veremos lo que va haciendo, pero tanto Jonathan como Brunat, grandísimos delanteros, la media, Burrey, el Víctor, Sergio Moreno, Javi Marín, increíble, la defensa igual. Si es que
yo pongo el ejemplo que lo puse otro día, es el Javi Marín. Javi Marín lo tuvimos aquí en Sitges y era un jugador normal y corriente. Y en cambio allí, el día del Rives, a mí me encantó. Digo, hostia, este no es Javi Marín. Sí, que digo, no, pues la manera que juega es imposible.
Bueno, hi ha una diferència.
Continuïtat.
Ah, evidentment. Sí, a la Roqueta juga cada setmana.
Cada setmana.
Sí, vull dir que el bé és que... Una motivació...
trato con la gente,
el dissabte té una motivació superespecial. La prova és que va anar una escena que un jugador de Roquetes va caure lesionat fora de banda i ell ho va tirar dintre perquè faltava un minut o estava un minut 90 dintre per perdre temps, i això guanyant 2-0, el partit estava decidit dintre el camp per perdre temps. Vull dir, que dic, hòstia, diu, ah, tots qui s'han dit, no, això és motivació, això és que el jugador està al 100% dintre el partit.
Està viu,
vull dir que...
Jo
el Roquetes lo vaig batejar com és el sèptimo de cavalleria. Perquè, escolta,
el dia
d'arriba, no sé si ho vaig dir a ell, i a Cisco Barba aquesta manera, i dic, és el sèptimo de cavalleria, tu fia-me. Quan agafem la pilota, pujàvem, a la porta contrària, després baixàvem, dic, hòstia, això no és impossible contra tota la temporada. I aquest moment ja va ser mateix.
No, això té un risc, no?
Compte que del Ribas, el partit del Ribas, jo vaig veure que van saber... atacar quan tenien que atacar i defendre quan més necessitat estaven.
Sí, bueno, perquè
amb el 3-2 i dos jugadors menys, compte que la Roqueta estava defendent allà i no oblidava el contraatac. Sí, però, fruit d'això, el Jonathan va marcar 4.
Jo te parlo quan estaven 11 contra 11 o 11 contra 10 que feien això, perquè l'expulsió del xaval aquest per doble targeta, una demà... És que jo, bueno... És que la tonteria, t'acabem d'ensenyar la targeta i vols marcar un gol a la mà. L'àrbitre no són tontos, són dolents, però... Vull dir que, clar, però fins a aquell moment era la sèptima cavalleria. És que ves i pujaven 5 o 6 tios cap endavant, dius, com és possible?
I és que no expulsen a Brunat? I el Roquetes sí, sí. acaba el partit 0-6, perquè tal com estava el Ribas i estava el Roquetes, el Roquetes tenia guanyat l'esquena.
Li teniu menjar la moral al Ribas, no? I no vull incidir en coses que no cal tocar-les, però inclús aquí hem arribat a pensar que l'últim partit de la temporada passada, aquell famós partit que veu guanyar allà amb el Ribas jugant-se la promoció i tal, els va afectar moltíssim i els continua afectant encara, que pot ser que el Ribas encara hagi estigui una miqueta tocat per aquell últim partit.
Hombre,
és molt especular això, evidentment.
Jo penso que això és molt difícil, no? Perquè les temporades canvien, o sea, passes d'una temporada a l'altra, sí te puede quedar un poco de... Ostras, me he quedado a las puertas, no lo he conseguido, y estando a un buen nivel no he llegado, pues te pueden salir esos fantasmas ahora de cara al principio de temporada, ¿no? Pero yo pienso que al Ribas no, en ese caso no le afecta. Yo creo que al Ribas ha tenido falta de gol, mucha falta de gol este año, y es lo que le está afectando, porque es muy difícil jugar como juegan ellos con un solo delantero, y la marcha de Guille, que es un hombre que de segunda línea como jugaba él, dar todos los balones que daba, por ejemplo, a Cristian, perderlo costaba mucho, se le nota muchísimo, y entonces yo creo que ha venido ahí, falta de gol, nada más. El Ribas sí gana dos o tres partidos, que esta liga es muy difícil, y es verdad que ahora el Ribas, mira, el calendario que tiene el Ribas con el nuestro, es el mismo, primero juega el Ribas y después vamos nosotros. O sea, es un calendario bastante duro el que te encuentras al principio. Ahora ya, por ejemplo, nos queda jugar contra el Ortoneng, San Sadurní, o sea, con equipos en principio más asequibles,
sobre
que
papel,
no son difíciles, sí, sí, son más asequibles, no son tan, no te, mucho menos son,
más asequibles, no quiere decir que sean más asequibles. Yo estoy seguro, Sergio, que por ejemplo, vosotros preferiu jugar contra un Sobrense que contra un Fàtima.
Sí.
I si aquesta pregunta li faig a tots els entrenadors, em contestaran el mateix.
I tant. Sí, pero el desgaste que tienes en estos partidos es muy importante, porque sí que juegas a una intensidad muy alta, pero claro, luego intentas hacer un entreno el martes. Ayer se entrenó, se hizo un entreno también físico después de haber jugado como se jugó, porque es lo más adecuado. Si tú tienes al equipo bien preparado, puedes jugar todos estos partidos, pero hay un desgaste muy grande. Juegas contra un Suburense, terminas el lunes y a uno le duele aquí, al otro le duele allá y al otro le duele aquí.
Sí.
O sea, en partidos que juegas, que es lo que hablamos, con equipos en principio más asequibles, pues puedes dar continuidad a otros jugadores, dar descanso a otros, y entonces es todo en la liga como en primera división, exactamente igual. No puedes jugar todos los partidos contra el Barça, Madrid, o puedes jugar esos partidos, no los puedes jugar tampoco a la semana ni a ese nivel. Muy difícil. En el fútbol siempre también se dice que subes y bajas, nunca tienes al equipo al mismo nivel. Cuando tienes un equipo al mismo nivel, como le pasó al Molanda el año pasado, arrasa directamente.
Escolteu una cosa, ho hem comentat alguna vegada, però vaja, estem tots d'acord que aquesta competició, si el Sant Mauro no aconsegueix anar-se'n, serà una miqueta millor que la temporada passada, no?
Dissabte és clau.
Per sí, mi sí. El Sitges-Sant Mauro és un partit molt interessant.
Per mi sí, perquè si
no... No, el Manel deia que no,
no
seria bo no perdre.
El Sant Mauro és bàsic. No, interessant seria guanyar.
Interessant sí,
seria
clar,
guanyar perquè no empat, no deixa tot igual.
Heu jugat ja amb el Sant Mauro?
Sí.
Què tal?
Bueno, el Sant Mauro té un molt bon equip, però el Sant Mauro també no va estar igual tota la temporada. Esta setmana, de hecho, ha jugado la Peña contra ellos i la Peña no se ha tenido entre las cuerdas esta última hora.
Entonces, va marcar el minut 90. Va marcar el Sant Mauro l'empat al minut 91.
I en su campo. I jo...
L'empat i el 93, el 2-1.
Sí, però amics, està dalt.
Ja, però va patir,
sí, no,
perquè
clar,
fins al minut 91,
aquí el Sitges ganarà.
Sí, però també va tenir oportunitat la penya.
Sí? Home, el Sitges ara està en un bon moment.
El Sitges ganarà aquí. El Sitges tiene mejor equipo que el, para mí.
Tal conforme jugar al Sitges,
tiene una,
jo estic convençut.
Una delantera muy buena. El Sant Mauro tiene un equipo en sí, un conjunto.
Es conjunto.
Que es muy bueno. Pero luego, por ejemplo, la delantera, nosotros en su campo hubiéramos podido quedar en la primera parte 0-3 ganando. Y no te digo ninguna locura, hubiéramos estado ganando tranquilamente. Uno contra uno contra el portero y se falla, tres veces así, dejando a la defensa atrás. Hubiéramos podido ganar, no se ganó. Bueno, pero yo creo que también es que empieza la liga y son 10 partidos lo que llevamos, tampoco le llevamos.
Sí, no, claro, pero...
Y los equipos, te tienes que hacer a los equipos a la categoría. Y ahora ya es cuando se va a empezar a ver dónde vamos a estar todos y cómo,
qué
posibilidades que tenemos.
Amb aquestes alçades, el Molanta tenía un punt més que el Sant Mauro, Tenia 27 punts la dècima jornada l'any passat, i el Samadou té 26, eh? Tenia un punt menys, un punt més, tan sol un punt més.
27, eh? Aleshores, 27. Tenia 27 punts.
Sí, sí, 27.
Però la diferència que li duia amb el segon, te'n recordes quina era?
Sí, no, no era molt, perquè el segon era la Granada aleshores, mm-hmm. En aquesta jornada era la Granada, i tercer era el Rodivilles. El Roqueta estava en joc de descens. Sí. Imagina si va canviar la cosa.
Sí, nosotros terminamos la primera vuelta en descenso. Sí, sí. Terminamos la primera vuelta en descenso y luego ya, mira, la segunda vuelta. Bueno, es lo que pasa. Yo creo que casi todos los equipos, nosotros tenemos un equipo, para mí, muy buen equipo este año, muy buen grupo de gente, que es más importante que tener buen equipo, que tengas un buen grupo de gente. Y si eso lo tienes y eso se acaba aguantando, tienes mucho que ganar. Lo que pasa es que todos los equipos se sabe, no tienes un equipo para tener 15 jugadores muy buenos. No los tienes, tienes 12 o 13, 14 jugadores muy importantes en el equipo, y si de esos 14, 15 jugadores muy importantes en cualquier partido te fallan dos o te fallan tres por el motivo que sea, pues el equipo lo nota, este equipo y cualquiera. Me acuerdo del Siches, no sé si fue en el campo de la Noia que perdió, sí. Que creo que fue sin el Sergio, sin el Quique.
No, este fue en el camp de l'Hortonenc, allà no anava ni el Sergio ni el Quique, i a la Noia va ser el dia que va ploure molt, i estan jugant encara i no marquen un gol.
De fet, el Sitges que ha perdut
dos partits.
Amb el Sobrense i amb la Noia.
I a la Noia i empatat amb l'Hortonenc.
I amb el Vilanova.
Per tant, hem de dir una cosa, el Sobrense de l'Hortonenc o el Sobrense de la Noia, no el Sitges de l'Hortonenc o el Sitges de la Noia, no té res que veure amb el Sitges actual.
No, clar.
Els equipos han canviat molt.
Un punt d'inflació va ser el partit.
No, no. S'ha estirat més, s'ha fet més ambiciós, juga més. El Sitges en aquests moments pot marcar, pot fer moltes jugades. Abans feia una o dues o tres jugades de gol.
És que ara té un jugador que no tenia abans. Moltes,
li poden fer més. Dependent de qualsevol equip li pot marcar un o dos gols. Però pot fer moltes.
L'altre dia, jo vaig dir, el Sitges, estaves allà, Juanjo.
Perdíem i no tinc ningú patia.
Ningú patia.
Guanyarem i guanyarem, però guanyarem.
Sí, sí, sí. Eso también es mucho, y tampoco se suele ver, que es un trabajo que... El de los entrenadores, que eso... El equipo que tiene Manel es prácticamente el mismo que tenía el año pasado, con varias piezas más, que trabajas un año ya todo un sistema, todo una manera de trabajar... que no te da frutos el mismo año. A lo mejor ese mismo equipo, con el mismo equipo que tiene,
eso sabían todos.
Y ahora empieza a salir, tanto a ellos como a nosotros, como a cualquier equipo, que empiezas a trabajar, tienes una manera de trabajar, coges a los jugadores que te hacen falta para tu equipo, y ahí empiezas. Pero claro, nosotros teníamos claro que el año pasado quedamos novenos, creo que fue.
Pero te unido la segunda vuelta.
Este
¿eh?
Año.
Volverá.
Sí, pero si te metes abajo...
Sí,
costa mucho el sortir.
La primera va por mucho,
y mira si ganamos la segunda vuelta aparte, si acabamos novenos. Sí, novenos o décimos acabamos.
Sí.
Y este año es superarlo. Y lo tienes que superar, sí o sí, con el equipo, pero de calle. Y el año que viene intentar hacerlo un poco mejor, pero siempre y cuando puedas aguantar la base de esos jugadores. Si el año que viene... Yo hablo de mi equipo, se me van 5, 6 jugadores, 7 jugadores de los importantes, volveremos a tener que empezar otra vez, a buscar otra vez. Entonces eso es lo que cuesta, pero una vez que tienes esto, como tiene el Manel este año, o nosotros, que tenemos el grupo hecho, aparte del Víctor y del Jonathan que han llegado este año, que están aportando muchísimo al equipo, que es quizá lo que más le faltaba. Jonathan le pone una intensidad a los partidos, lo contagia al resto, y es que todo va, es que antes os hablaba Juanjo que decía... un jugador juega mal y el resto se contagia. A nosotros nos está pasando lo contrario. A lo mejor hay un jugador o dos que no están bien, pero bueno, tienes a 3-4 jugadores. Yo hablo de Jonathan Durango porque siempre está a un nivel muy alto. La gente se contagia, de Jaime Marín igual, está siempre a un nivel alto y la gente se contagia de eso. El Hidalgo igual. O sea, te encuentras con un grupo de que se hace las cosas bien y se están contagiando de lo bueno. Entonces, eso es lo bueno que está pasando. Yo creo que al Sitges le está pasando igual, que las cosas te salen porque ya sabes cómo las tienes que hacer, salen bien, el resto del grupo se contagia y te tira para arriba. Y al contrario con el Rivas. Uh-huh. Ve que las cosas no salen mal y en vez de tirar para adelante, agachamos la cabeza
Rivas,
y nos cuesta levantarnos.
Tiene problemas de cara a puerta, de gol. O sea, la defensa, al menos, vamos, Hortonenc no es otro equipo de otro mundo, además...
Però
és agradable jugar, no da patades, intenta jugar, és dir, que és un equip d'aquells, dius, no és difícil de jugar contra el Tonec, però llegava, però és que no hi havia manera de marcar un gol, no hi havia, perquè davant...
Sala Carles, és que el problema del Rivas és quan no té el Carles. El Rivas
té Carles Martínez, sí,
el Carles, però davant... El Rivas té que buscar allò un substitut pero Currens al Carlos, porque cuando no tiene al Carlos, el Rivas es otro equipo, ¿eh? Ahí el otro día, el domingo, el Hortoneda tenía sus llegadas, pero allá estaba el Carlos, y el Carlos medio equipo, ¿eh? Atrás.
No, compte, però vull dir, nosaltres vam parlar... No,
això també és un problema, també.
Perquè sí, quan no el tens... Pateix,
el que parlàvem abans, el sí, Sant Cugat, si no té Ivo, baixa. El Ribes, si no té Carlos, és un té problemes defensives. Però vull dir, nosaltres vam comentar, si el Ribes, vam dir, el porter del contrari, del Torrellenc, a mi em va semblar que era molt fluix. Vaig dir, hòstia, si aquest porter li tiren...
De l'Hortoneng.
Sí, li tiren dos o tres pilotes...
Sí, se l'escapaven totes, sí.
Poden marcar, però clar, no arribaven... Miro el camp, defensa molt bé, però no arribàvem, dic, hòstia, és que no hi ha manera de marcar un gol. I mira, que vam estar allí d'allò, i, vull dir, però no hi havia manera.
I en canvi el gol que va marcar va ser el millor de tot el partit, sí, perquè bueno, va ser un golarro, va ser un gol molt maco.
Escolta'm, Sergio, tu creus que hi ha algun favorit? Tu penses que hi ha algun favorit o una miqueta en la línia del que estem comentant? Que...
Favorit o no, perquè si veus la classificació...
És a dir, ni el Sant Mauro?
No.
Home, el San Mauro,
yo a lo mejor me meto en un terreno que no me toca. San Mauro, mientras haya dinero, habrá equipo. Cuando ya deja de haber dinero, no habrá equipo.
Sí, pero ¿y si ni a todo el año?
Sí, claro. Pero si hay todo el año, yo te digo, no, San Mauro tiene un gran equipo, tiene muy buen equipo. Si todo sigue como está hasta ahora, lógicamente, ya tienes un claro campeón. Pero de ahí para abajo, yo no veo claro muchas cosas. Favorito, ¿quién puede decir? Si nosotros estamos ahora a dos puntos del sitio, ya tres puntos del segundo, sí, y estamos séptimos en la clasificación. Pero es que
es molt aviat, també.
Atleti Vilafranca viene por detrás nuestro, sí, con 18. La Penya Lleve tiene 15, está por detrás nuestro.
Però jo sempre dic que el partit d'aquesta setmana del Sitges és molt clau, perquè si el Sitges atura el Sant Mauro, n'hi haurà competició. Si el Sitges no guanya el Sant Mauro se n'irà. I se tindrà que lluitar pel segon lloc, perquè el primer serà com el Molanta l'any passat.
És una motivació.
La clau està aquí, per mi.
Per Sitges és un de 6 per Sant Mauro, que llavors ja es comença a tindre nervis, quan hi ha nervis ja no arriben els diners, quan arriben els diners ja hi ha baixes, vull dir que...
I Sant Mauro en su campo... Han jugat en tots, en tots els grans, i sobretot ha tret bon resultat fora del seu camp.
Sí, mira, ha empatat a Vilanova, ha empatat aquí amb el Sobrense...
El Roqueta lo va guanyar, a la Penya Lloga l'ha guanyat. L'únic que queda per jugar és la Fundació Leti Vilafranca.
A favor del Sant Mauro és que la segona volta els tindrà tots a casa seva.
Clar, per això que clar, seria molt bo que el Sitges li digués un toc d'atenció i dir-li, no, tu aquí, jo guanyo el partit, i doncs te tens que conformar a pensar de que tens que anar millorant, però que no es cregui que ja lo té tot fet i que lo guanyarà tot com el Molanta l'any passat. Si el Sitges guanya el dissabte, n'hi haurà molta competició, i una competició aquest any molt maca. Però depèn d'això.
Clar.
Depèn de... Ara no li demanem al Sitges fer lo impossible. El Sitges farà el que pugui.
Sí, no, però
Sitges, és un partit molt interessant.
Jugant com jugar ara, jo penso, en això estic igual com el Sergio, que és favorit el dissabte jugar contra el Sant Mauro. Jo estic convençut. I l'altre dia ho comentàvem. El dissabte ho comentàvem. Per mi, en aquests moments, el Sitges és un dels favorits. Ben com juga. Doncs, bueno, ara té dos baixes, d'acord. Per mi l'Hector és fonamental.
Elector.
Per mi l'Hector és fonamental. Sí, però l'Hector és titular. Sí, el Gerard, aquest any no és el Gerard de l'any passat.
Sí, perquè no surta tant. No surta,
però Betis, bueno, té alternatives, perquè pot posar a Marc Cavernós al mig del camp. Jo l'he vist jugar i me va agradar molt.
Sí, inclús, però quin poses a la banda?
A la banda lateral. Pot posar el Víctor. Tens el Javi Gonz. Tens de centrals, tens els tres de bons, que poden jugar els tres. També pots posar el Gerard a la dreta. També pots posar el David Arenas, quan centres més, el Nico, tots són dretans, és que de laterals drets n'entens quantitat. Jo inclús li vaig comentar al Toni, jo és que no sé si ho ha provat alguna vegada, però posar el Patrick al mig del camp. Perquè, per mi, una, per jugar contra el Sant Mauro, no sé si el Sergio està d'acord, però una de les peces fonamentals és aquest, jugant un 4-2-3-1 com juga ell, aquest dels dos, el que un serà, suposo que serà
la Mela,
i l'altre sí que fa, està fent una temporada, sí, està... I l'altre, que és més defensiu, penso que, no sé, podria ser el Patrick, perquè el Patrick té molta arribada,
és a dir, avançar la posició del Patrick, sí, i al darrere quedar-te amb el Víctor i el Javi González. Sí, és una opció,
òbviament. Per no tocar a Marc Cavernós, que jo t'he dit, jo vaig veure un dia el Marc Cavernós, no sé si va per temporada, a mi el camp, i m'agrada molt. Vull dir que Això ja el Manel suposo
que... Sí, és un petit trencaclosques que...
No, bueno, el problema és que els dos jugadors que estan sancionats són els que juguen al mateix joc.
Clar, 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 és que són dos jugadors que tens...
Jo el Patrick del mig de la defensa, no sé, jo, no lo trobaria perquè et dona molta seguretat. Sí. I si una cosa la tens segura, no la toquis.
Sí, però tu vas veure...
Clar, no la toquis.
Tu has vist el Sant Mauro...
A no ser que em vegis obligat.
Clar, però a veure, sí, però clar, el mig del camp no és el final de la defensa, no és el mig de la defensa. El mig del camp te pot passar en que hi tens el joc a la defensa a darrere que tu pots doncs lluitar aquesta pilota. Però quan passa de la defensa i tens un tio que està segur, tocar-lo...
El Manel ha fet molts de canvis allí, perquè ha jugat el Marc, ha jugat el Cristian, ha jugat l'Héctor, un dia va jugar el Javi González,
però ara l'ha trobat. Sí, ara ha trobat perquè ara no varia molt,
allò que ha canviat molt, ha anat provant, sí, que ha trobat el que
sí, clar, ara no varia molt, ara bueno, ja n'hi ha ja una banda també, el Marc amb l'altra.
Al principi de temporada l'Héctor no estava, o estava lesionat o no estava,
sí, no,
que,
no.
També hi ha que dir-lo això, vull dir, té aquest hàndicap. Si estan tots en, perquè no sé si t'haurà baixa més o què, però si estan tots, té solucions.
Bueno, hi ha un solucions. Senyor Sant Mauro que es diu Pedro Calvo, que porta 12 gols.
Sí, sí, és el segon.
Què tal? Te'n recordes o...?
Jo, por los nombres, yo me acuerdo de un jugador, o sea, sé que tiene un jugador que es el número 11 cuando nosotros jugamos allí en su campo, que es un jugador que juega de media punta, pero viene a recibirlo para una diagonales.
Sí.
Bueno, hace diagonales, va a recibir a la defensa, va a una banda, va a la otra, marca, no sé si es el mismo jugador o no, pero es un jugador el más desequilibrante de ese equipo. Uh-huh. El resto del equipo luego tiene buen equipo, pero este sobre todo este, que dice, no le puedes poner una marca fija porque le pones una marca fija y te lleva loco.
¿Qué son, joves, veterans?
Hay una mezcla de todo. Hay una mezcla de todo.
Mira, cambia el joves.
Tienen jugadores que habían jugado en tercera división, tienen jugadores, la defensa bastante mayor, son más veteranos, la defensa, el portero también, es el portero, es el que tenía el Montserrat igualado el año pasado.
Uh-huh.
Es un muy buen portero, y la delantera sí que es jovencita, la delantera jovencita, pero pues es lo que hablábamos antes, es un equipo que es capaz de ganarle a la Peña en el minuto 90, y en el minuto 90 estás perdiendo 0-1 y en el minuto 91 te ha marcado dos goles. Uh-huh. en un minuto, en el minuto 90, y eso es muy difícil, que tú tengas al equipo concentrado para que sea capaz de ganar un partido en el minuto 90, es muy difícil.
Muy difícil.
Muy difícil, porque ya el ánimo no es el mismo. Tú ves que pasan los minutos, pasan. San Mauro tendría sus ocasiones seguro y no llegaría, o no las meterían. Y cuando pasan los minutos te vas poniendo nervioso, vas perdiendo. Y es ahí el punto que tiene San Mauro, de que lo ves, que dices, ostras, el minuto 91 es capaz de marcar dos goles. Sí, sí. ¿Qué habrá que hacer para ganarle a San Mauro?
Claro. Eso es un...
Y es lo que tiene, pero hombre, sí que es un candidato muy a tener muy en cuenta, porque mira dónde está, no ha perdido ningún partido.
Home, ara per ara és el número 1, sí. Per classificació, probablement per pressupost i una miqueta per tot.
Per tot.
Després, com deia el Sergi, la temporada és molt llarga, sí. Poden passar moltes coses, pots tenir una baixada, poden sorgir problemes econòmics, clar, poden passar tantes coses.
La sensació que tens quan veus el San Mauro és que és un bloc. És un bloc. Mm. Hi ha qui destaca aquest, per això diria que aquesta peça de és tan important de Milo Camp, perquè aquest és el que pot parar en aquest jugador. M'entens? Vull dir, però és un bloc, lo veus com un bloc. A mi pot ser que algun dels dos laterals, pel que em recordo,
clar,
jo,
bueno, funcionava una mica. És el que diu el Manel, clar, tu vas a veure el Sant Mauro, perquè clar, l'altre dia va dir, sí, aniré a veure el Sant Mauro a l'últim partit que va jugar amb la penya, però estic segur que quan vinguin aquí no jugaran igual.
No, és que aquí és diferent. No,
quan vinguin aigua dolç és que no podran jugar igual que no com juguen al seu igual. Camp
no.
D'entrada per les dimensions, perquè no, un és una caixa de mistos i l'altre, sí, és una caixa de...
L'altre és grandiós, sí, sí. No s'acaba mai i aquí s'acaba ràpid.
Clar, Sant Mauro no podrà jugar igual. Aleshores, no. Aquí veurem una miqueta...
Però aquí pot ser la clau dels Sitges, eh? Aquí pot ser la clau dels Sitges.
De la mateixa manera que per tu també és un hàndicap, perquè no tens espais, clar, que ho sigui també pel rival.
Clar.
Sí, però tens que tenir en compte una cosa, que ara com juga el Sitges obrim el camp, perquè el Sergio per l'esquerra i el l'altre per la dreta, aquí,
el
Rubén Cortés per la dreta, és que juguen quasi que a la ratlla i obrim el camp, eh? I això fan el camp de jugadors, és un handicap a qualsevol equip que vulgui jugar a futbol, però tal com està plantejat ara, déu-n'hi-do, possiblement el gust de molts, o el meu, és el Rubén tindria que baixar moltes vegades més, perquè se queda, el Sergio ja sé que no baixarà. perquè és golejador pur, però el Rubén tindria que baixar molt més a jugar a la defensa, perquè a vegades pues, que el marc va molt just perquè hi entren dos, però obrint el camp així, que passa que el camp d'aigua doncs és...
No, és el que és.
Clar, no n'hi ha més.
És el que és, vull dir...
No n'hi ha més.
I del Sant Mauro, te conto una anècdota molt bona.
Digues?
L'any del Creixell.
Sí. Ah, sí, sí, sí.
L'àvia.
Sí, 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 sí.
L'àvia aquella amb el paraigües.
Aquella àvia, havia una àvia amb un paraigües.
I el Creixell...
La preferent, eh?
Sí, sí, li mette una patada a una... botella d'agua allí que en la banqueta, y una señora que tenía 300 años con un paraguas detrás, corriendo toda la nada, tú, hostia, tú. Espectáculo, tú. Qué malo, tú.
Un espectáculo,
tú.
No, és un camp difícil,
aquí. És difícil, molt difícil.
Allà hem viscut alguns episodis bastant desagradables,
sí,
fins i tot.
Sí.
Bastant desagradables, sí, sí, eh? Sí, el Sobrense em pot explicar uns quants.
Sí, sí, sí. És un camp complicadet, eh?
Jo recordo que allà el Manu el van voler...
Sí.
Escalfar.
Sí.
En un moment es va veure envoltat de no sé quanta gent. No sé, sí, sí.
I no va dir res, pràcticament, no va dir res.
No, 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 escolta.
Però
hi han, bueno, ho saps, hi han camps molt
certs. Molt complicats.
Campos de la Noia són molt difícils.
Sí. Sí.
A favor de Roquetis, la Pineda Jove, hi ha aquí una cosa que va molta gent,
ha canviat molt.
Va molta gent,
ha canviat.
I el comportament del públic és sensacional.
Sí.
És sensacional. Un crit d'allò normal, però és sensacional. Mm. És dels camps que, com a contrari, pots anar tranquil.
Bueno, abans anar a jugar a les Roquetes, hostia, Sergio. Hostia, ostres,
sí, però
qué miedo, ¿no?
Está bien que Juanjo haya dicho eso, porque es verdad que te queda una imagen de, no, de las Roquetes.
Però fa molts anys...
Sí, era, sí, era sí, hace, quería, pero hace muchos años sí, pero...
Fa molts anys, sí.
Quan el diumenge dia, el dissabte dia, vaig a veure el Roquetes, estàs boig? No, no, ha canviat el públic, és diferent, no té res que veure.
No,
i, dic, i el dissabte hi havia molta gent de Sitges.
Ah, clar, és que...
Molta gent de Sitges, Joco, i gent... de Villanova i per dir, tècnics d'aquí de la comarca, d'aquí de Sitges n'hi havia, de futbol base n'hi havia, vull dir que, dius, bueno, algo...
és que ha canviat
i,
molt
i el comportament és exquisit,
ha canviat però... molt, perquè sí, sí. La Roqueta no té que veure res amb el que era abans, la Penya Jove, a més
no,
amb l'Alfred Montmeneu allà en la direcció tècnica del futbol base, tot això ha canviat tot moltíssim, ja quan estava Manolo Cantos ja començava a canviar tot, després ha vingut les Roquetes. I doncs l'equip també s'ha moldat a tot una miqueta, perquè la Roqueta a principi campionat, que ara aquí està el Sergio, i jo igual que dic una cosa la dic una altra, eren més folloners a principi, el primer any
sí,
érem
sí,
més folloneros, sí, sí. Algun que altre jugador més folloner, però ara la Roqueta dona gust jugar amb ells, perquè és un equip molt,
i,
molt,
i el, i el dia de la Penya Jove
molt esportiu,
el dia de la Penya Jove potser que se sentiguessin més crits a favor dels Sitges que de la Penya Jove, possiblement perquè estan els amics del
Quic,
els amics de la Mela, hi havia molta, tots aquí ja van anar,
diguem quan jugaves a la Roqueta,
estava el Carlos Contreras allí, estava, bueno, també estava el Sergio Ximénez allí,
hi havia molts,
hi havia molts allí, i tenien el clan, perquè nosaltres vam parlar, bueno, fes tu,
sí, sí,
la Mela, i diu, no, és que vengo, que eren mis padres, tu, que no els he vist, tal, pues, 7-8 persones de la família, i així, vull dir que a un altre partit no anirà, però aquell dia van i se sentia molt suport a favor
dels Sitges. Este año se está disfrutando con todos los partidos que se van a ver, yo creo que la gente se está pasando bien,
sí.
Yo creo que este año los equipos también tiene mucho que ver ahora el tema de la crisis, que la gente ya no va por dinero a otros equipos, se queda la gente por aquí, y que puedes hacer los equipos de estas categorías más bajas, los puedes hacer más competitivos. Yo creo que este año se está viendo un fútbol muy bueno, partido que vayas a ver, son partidos muy buenos, porque, ostras, la semana pasada, esta semana la Roqueta Suburense, esta semana vas a ver San Mauro, Sitges San Mauro. Sí, es que cada semana hay buenos partidos para ver.
Va a ser Vilanova-Rivas.
También son buenos también partidos. O sea que no llegas igual, porque llegas con un equipo arriba y otro equipo abajo.
Ya,
entonces,
pero es un derbi.
No es lo mismo, ¿no? Pero son partidos que joder, que la gente, que tenemos ganas de verlo todos. Estamos entrenadores y los que no, la gente tiene ganas de ver estos partidos. Y este año hay un nivel muy bueno este año, bajo mi punto de vista.
Sí, sí.
És superior a l'any passat. Ahir, no?
I tu lo podràs veure, el partit del Sitges, lo podràs veure, no? Perquè jugues a Sant Llorenç d'Hortons. Jugues diumenge o dissabte?
Domingo por la mañana.
Ah, sí, però sí, podràs veure el del Municipal,
sí,
de Guadó.
Sí, però ja tanto ja no estiro la manga. Ja, tanto futbol...
No, però és que, clar, si el domingue ho van trobar, la Freu Montmeneu...
A tot arreu no
ho van trobar. Era la mitja part, havies començat la mitja part del Ribes,
sí.
I saludo, ostres, Fredo, què fas, on vas? Diu, calla... Diu que he vist els partits en el que porta cap de setmana, diu, ja me'n vaig cap a casa, però és el cumpleaños de no sé qui, tal.
Sí, de la seva, sí.
Sí, no, no sé, d'un fill, no sí. sé què, i el passa, diu, hòstia, si jugo al Ribes, vaig a voler Ribes.
Sí, se le dedican muchas horas a esto.
Que es malalt, diu.
No es solo lo que se ve y el rato del partido, no, se le dedican muchas horas al fútbol y... Y luego el fin de semana, que yo tengo dos críos pequeños, tengo una niña con 11 y otro con 5, y tienes ganas de estar con ellos.
Claro, evidentemente.
Y son muchas horas las que te ocupa prepararte un entreno para el día de antes, ya no estás con ellos, llega el partido y te vas a las 3 de la tarde para jugar a las 5 y vuelves a las 8, entonces uh-huh. te vas. Yo el domingo, por ejemplo, sí me iré el domingo entero, pero cojo el día entero, pero el sábado tengo para la familia, uh-huh. si no
te... ¿Y a casa qué, Sergio? ¿Parlas de fútbol o...?
En casa no.
No.
En casa no me dejan hablar de fútbol. Lo tengo prohibido, lo tengo vetado el tema en casa. No, porque no, mi mujer no es nada futbolera, no le gusta nada.
No lo he visto al campo. Imagínate. No lo he visto al campo.
Alguna
no.
vez ha ido cuando hemos jugado en Rivas.
No la conozco.
Y son una familia...
¿Futbolera?
Futbolera, ¿no? Porque sí, tu germà, el teu pare, esteu...
La cunyada.
Esteu a la Roqueta.
Sí,
clar,
sí,
esteu,
bueno, pero...
Esteu portant al club, vaja.
Sí, sí.
No, por mi parte sí. Por la parte de mi mujer no son nada futbolera. Nada, no le gusta nada. Mi suegro tampoco ha venido nunca a ver un partido. Uh-huh. Però bueno, son...
No, clar, escolta, no a tothom li agrada el futbol.
Però tu fica't la diferència en la de quantitat de jugadors que surten ara de les Roquetes.
Sí, ho estava pensant ara fa uns
moments. Jo vaig escoltar una cosa, ara que dius tot això. Diu, sembla l'escola del Barça, d'aquí surten tots.
Sí,
però vaig escoltar les Roquetes, amb un senyor que n'hi havia allà sentat, diu, esto parece la escola del Barça, d'aquí.
Jo ja ho dije el año pasado, creo que fue, no sé si fue el año pasado, ja lo dije de que hay muchos jugadores fuera de aquí, fuera de Roquetas, que están en otros equipos, pero en especial era en Molanta, por ejemplo, que estaban los hermanos Chan, que estaban allí, sí. El Tete, que es de Vilanova, o sea, gente de por aquí cerca, aparte de Roquetas salen muchos jugadores,
Codro,
mucho, Carlos Contreras, que ahora mira dónde está, sí. O sea, que sí, muchos jugadores de Roquetas.
Sí.
Los reunís a todos y hacéis un super equipo.
Sí, tienen, ¿no? que la
Lo que pasa es que tanta figura metida en un mismo equipo tampoco.
Sí, tantos
bueno.
gallos en el gallinero, no, mal asunto.
Pero decían que la cantera del Sitges.
¿Cantera del Sitges?
Lo que entra la cantera del Sitges.
Bueno, yo creo que también se.
Pero cuenta que de Sitges también ya mors escampats,
¿eh? Sí,
hay que trabajar también un poco para todos. Mira,
si los jugadores que están fuera vinguessin tots.
Ni a mors escampats, ¿eh?
Más jugadores que hay en la Blanca Sur, mira, el preferente sí, este año. Mira, nosotros, yo por ejemplo, tengo ya dos o tres vistos del preferente, que también he ido a ver el preferente del.
Buen equipo,
de la Blanca Sur. Del David, muy bueno, pero ves, son jugadores que son de aquí. Y jugadores. Que no me entendáis mal, los jugadores de Sitges. Es mucho más difícil que salgan fuera de aquí, que no, por ejemplo, el jugador de Roquetas se mueve mucho, de Cubella, Vilanova, se va moviendo mucho, pero el que es de aquí, Blanca Sur, son de aquí, que viven aquí, o sea, su primera opción es Suburense, Sitges, y el resto es muy hipotético, muy raro que venga un jugador de Sitges a jugar a Roquetas, muy difícil. Uh-huh. Y sin embargo, de aquí, de Roquetas, bueno, de aquí no, de Roquetas, pues hay jugadores que vienen a Sitges. Sin
Entonces, problema. En vuestro caso, Sergio, ¿de qué os nutrís?
Nosotros, pues ya lo ves, nosotros lo que intentamos es buscar el jugador que te hace falta. Pero puede ser de cualquier sitio. Jonathan Durango viene del Primavera.
Fidel a tu estilo, ¿eh?
Edu Hidalgo viene del Primavera.
Jonathan Durango, Víctor, estuvo aquí en el Sitges.
Víctor viene del Primavera.
Que me ha comentado Toni y no me sí. digo, ostras, el Messi.
Sí, claro. el Messi.
Es que es igual.
El Messi. Bueno, pero había arribado a jugar física. Molal, ¿eh? El Messi, el preferente.
No, pero si nosotros, a ver, si miras la plantilla que tenemos nosotros... Por ejemplo, en su última etapa de juveniles, todos han jugado en División de Honor Nacional,
sí,
prácticamente todos.
Sí.
El Brunat, el Durango, el,
sí,
el Borrey, el York, que es el portero. Todos estos vienen de jugar en categorías muy altas. Lo que pasa, claro, llegas a un juvenil y luego ahí va unos a un equipo y otros a otro, ¿no? Pero este último año, pues lo que te digo, el Víctor viene de jugar en Primavera y está a un nivel altísimo.
¿Quién equipo jugaba en Primavera?
¿Al
Dimac?
No.
Bueno, Sergio Jiménez claro. también estaba al Primavera.
El Dimac. Aquest ho tenia jo controlat.
No, clar,
aquest el jugava, però ja. Hay dos, tres... El Hidalgo, que és un defensa para mí de lo mejor que hay en la categoria, pero con diferencia.
Sí, molt bo,
que per cert m'han dit que el Sergio Jiménez jugant a futbol sala és una passada.
Sí.
M'ho han dit, sí,
La manera que té jugat
sí.
a futbol sala.
Sí. 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 Sí, és que más...
Sergio, Quique, Javi Marín, i també un de los que és una passada és el Contreras. És una passada, jo l'he vist jugar
sí, no, i... Vam veure aquí el torneig aquest
i és el
que passa que com sempre quan agafa la pilota barraca.
Sí, bueno, clar, són gent que té la porteria entre ella i ella.
És impressionant, és impressionant.
Vam veure aquí el futbol sala.
Sí, la 24 hores.
Vam veure aquí.
Molt bé.
No, abans Jo recordo en l'època de estava a l'escola a la Blanca Subur, que un jugador de futbol, a més jugar a futbol sala, era castigar-lo 3 setmanes sense jugar. Clar, i en canvi ara hi ha equips que es porten una vegada a jugar a futbol sala perquè prenguin una mica de tècnica de control de balón.
Sí, però jo
el que passa és que es queixen pel pis.
Jo tindria, lo miraria això, no? Perquè futbol sala, doncs, una cosa és que jugui federat. El que passa és que, clar, si jugues sense cobrar i sobre le prohibies que jugui a futbol sala, però, no sé, se pot lesionar un jugador de futbol sala, eh?
No, el problema del futbol sala és el piso, eh? És molt dur. Però en fi, això cada entrenador... No, però vull dir que igual fan un entrenament en... allò, no que vagi, en teoria cap entrenador té que deixar jugar com fa 2 setmanes que alguns van anar a jugar a futbol sala, 24 hores de futbol sala, aunque estiguen sense cobrar un equip, no tenen que anar, eh?
Ja, però...
jo, almenys jo penso que no...
Bueno, Toni, t'informo que la setmana que ve Montserrat Igualada.
Sí.
T'agrada?
Clar, perquè tinc que anar, eh?
No.
Home, a veure, és un camp molt difícil. Molt difícil. El que passa que...
Doncs... I ha revifat, el Montserrat Igualada.
Sí,
ha revifat, eh?
Sí, però mira, l'altre dia le van tocar. No? L'altre dia va perdre.
Espera, deixem-ho mirar, que
sí,
ho tinc aquí.
Sí, va perdre amb el Rudi Villas, no?
Sí, sí, 2-3.
2-3.
2-3, sí, senyor.
Sí, 3, sí, amb el Rudi Villas, sí. L'altre dia va perdre. Ara anirà als Sitges, no?
Bueno, aquesta setmana no, juguen la fora i la setmana que ve.
I a l'altra setmana, pràcticament, res, en 15 dies anirà el Sobrens, bueno, que és el partit ajornat.
El dia 6 de desembre.
I per això que...
El típico equipo de lo que hablamos, el típico equipo que pierde jugadores, como el portero, que es muy buen portero, estaba el año pasado en el Montserrat Igualada y se ha ido. Uno de los hermanos Escribano, que jugaba allí también, se ha ido al Molanta.
Molanta.
Entonces, pierde jugadores y se nota. Y se nota, pero bueno, siempre tienes donde coger jugadores. Sí, siempre sí, hay muchos jugadores de fútbol.
Sí, bueno,
hay que, tienes que buscar... el que te va bien.
Però allí guanya, allí guanya més partits a l'entorn que l'equip.
Sí, perquè te condiciona mucho un árbitro. Perquè condiciona, normal.
Déu-n'hi-do, eh?
Ponte un día, si quieres, a pitar un partido entre amigos, si quieres, y verás cómo...
Y
entre los amigos. Ya te ves, ostras, ¿qué pasa aquí? Tienes la grada llena y lo más bonito que se te escucha... Bueno,
el día de la Noia, que fuimos media hora antes... Entre paréntesis, la primera vez que llega un partido media hora antes.
Ya está, un altre que dio que se debutar.
Y vino un partido de veteranos y se terminó jugando karate. Narices hinchadas,
pero que a nadie le gusta.
Era lamentable, era lamentable.
No había nadie que os pudiese separar.
Tampoco son así. Y a ver, campo de Fátima.
Sí.
Si Fátima ya es un
entrenador. A Fátima, cuando va a venir aquí a jugar más Suburense.
Ya fue
a
post 3 o 4 seguidos.
Y habían 3 o 4 allà dalt que, bueno, que cridaven i ficaven, em van insultar, però a tot el que es movia, als jugadors, a l'afició, a l'àrbitre, a tothom.
Mira, ten en cuenta, nosotros estamos allí y no sé, porque yo aún lo estoy intentando averiguar cómo eso, cómo no es. Estaban al lado nuestro del banquillo, los aficionados que habían venido con nosotros, no muchos, pero habían venido con nosotros, y estaban discutiéndose los de la otra banda, que había una mujer subida en la carretera discutiendo con los de la otra banda, a voces. Unos insultos, una manera, digo, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Verás tú aquí.
Sí, se va a liar.
Luego terminó el partido, te puedo asegurar que no hubo ningún problema. Igual que pasa con el campo de Montserrat Igualada, sí. Termina y termina. Ahí no va nadie a hacerlo decir. También es Montserrat Igualada, van a por el árbitro.
Sí.
Con los jugadores o con.
No.
No hay ningún problema.
Es el árbitro.
Son
el
más a por el árbitro, porque el árbitro te lo condicionan. Luego tienen que salir, sale al lado del bar, tiene la caseta al lado del bar y la gente está allí. Entonces,
¿qué pasa por Mitch?
Lo que pasa es que este año los árbitros, yo estoy viendo un cambio muy grande en los árbitros este año.
¿A mejor?
Sí. Pero
es abismado,
¿eh?
No te encuentras, sí, no.
Hay algunas
que, ya lo he dicho un par de veces.
Que falla, pero.
No, yo no he encontrado ningún árbitro. Esta semana, yo le puedo sacar pocos fallos. Esta semana, sí que es verdad que el árbitro no pita un penalti clarísimo. Un jugador de Suburense que la toca con la mano dentro del área, no pita nada y le da la mano, o sea que lo ve, dice, no, eso es involuntario, no, voluntaria, que tiene la mano así, le da. Pero son fallos.
Sí, però el jugador suburense també es va queixar del segon gol vostre, en fora de joc. Jo no el vaig
veure. No, jo no vi fora de joc tampoc. Jo no vi ningú fora de joc, en ningú gol. Más, es que el passe viene de atrás. Durango viene a la línea de fondo, un paso atrás y una detrás de atrás. Cuando tiene un defensa con el marcando a Jonathan, no es fuera de juego.
No, pero se ha ganado el arbitraje. No es el arbitraje del año pasado. s'ha guanyat bastant, bastant. El problema és que aquí pocs se poden equivocar, però el passa que també pita un penal. Jo el penal del diumenge del Sant dels Sitges no el veig, vull dir, no.
I jo el veig fora.
No el veus.
Jo vaig veure, però molt fora, sí, però sí, és que em va sorprendre. Dic, no,
sí, sí, ho vam comentar. Eren tres persones. Sí. L'Abel va dir, és penal. I vaig dir, doncs pues jo el veig fora.
Jo també. Jo
vaig i tu vas dir, veig fora. Imagina't, estamos casi que en línia. Mm. Que, i jo fui a una xica. Una xica bastant
era una noia, era un àmbit.
Ara, jo vaig dir, bueno, possiblement si el marcador s'havia jugat a l'esquerra, no és fer penal. Perquè la jugada està clara, es va equivocar perquè no va tocar l'esquerra. Però era tan a la línia que dius, bueno, l'àrbitre ha perdut la penal, bueno, mala sort. També, la ventana que tens, veus aquest partit, en un altre partit potser te vas ser emprenyat i tal, però aquest partit, com ves que Sitges podia guanyar, doncs mira, no te va ser tan de greu.
El Manel va complir la seva paraula, no? Va
sí, dir, jo li he d'agredir, i he de dir públic al Manel que li he d'agredir, perquè jo creia ir a veure, jo tinc una màxima. Si juego a Sitges o Suburens en casa, yo siempre, y es igual horario, voy al campo de Aigua 2. Me quedo aquí. Volien a veure una mica el
Roquetes.
El Roquetes. Pensava que era un bon partit. I abans de començar, a mitja hora abans, que sempre arribo a fer el calentament, a veure si un dia me posen per escalfar i jugar, i a Manel vaig dir, Manel, podríeu marcar tres gols a la primera part i
marxaria. Sí,
i va dir, bueno, ara dirà el jugador, se'n va anar a acabar baix a l'estuari, suposo que dirà els jugadors perquè va marcar tres gols. La meia partida fui a veure les Roquetes Suburense.
Sí, sí, no, un partit no,
molt... Un partit, no? Fue un partit, no? O no?
Bueno, mira, jo és que jo no tinc una idea de futbol, però és que me fijo en els detalls. Ahir li comentava al Toni, dic, és que jo no entenc. Només arribo, llegué al minuto 30, això sí. Els Roquetes tenen marcador electrònic, sabes el minut que és. Aquí no, aquí... A lo mejor llegas y se...
Aquí no funciona ni la luz.
No.
Aquí ni lo ves.
Però veo, y veo que tienen un corner sobre ese, y levanta el tira la mano, los dos brazos para arriba, y digo, al segon pal. Penso, levanta los dos brazos, digo, juegan-se ya al segon pal, palo, palo. Va al segundo pal, y al segundo pal no hay nadie. Digo, hostia, se han equivocado. Al cabo de 5 minutos, otro corre, las manos levantadas, al segundo palo, bueno, no hay nadie, tú. Y a la tercera parte, y a la segunda parte, que me fije más, todos corren igual. Y al terminar le iba a preguntar a David Porras, y a Dios, digo, escolta, vosotros enseñeu, diu, sí. Dic, a mi es que volia dir, quan aixeca les mans, per confondre el contrari, vol tirar el primer pal. Però llavors el jugador no tira el segon pal. Dic, estic, ja he de preguntar al Josu, però m'expliqui per l'estrava. Però és que no entero, és que no entero.
Una cosa és que tu digues...
A lo mejor es que tenia un tíquel que...
La voy a poner en el segundo pal y el balón va al segundo pal. Que esto no es el Barça, que tú puedes decir... Sí, voy al segundo.
No, pero
la tira
no,
se te va.
No. Pero es que la pelota andaba, lo que no me había capturado.
Los dos que tiran los cornes, te puedo asegurar que si dicen va al segundo palo, va al segundo palo, si va al primer palo, va al primer palo. Porque tienen que absolucionar. Pero yo vais a pensar, hostia, o el jugador té un tic nerviós i aixeca el braç quan té un córner, o no, però és que sí.
Bueno, ara se'n traquen les mans, però abans hi havia el tema de les mitxetes.
Aquí hay muchas, sí. Y aún se hace.
Sí. Encara es fa, no?
Muchas, sí, sí. Hay mucha...
I el nas.
Muchas
hi ha molts tics, no, en el futbol, sí, encara. Sí. Molt bé, doncs bé, estem com aquell qui diu a les portes d'una altra jornada, també.
Aquests ho tenen fàcil, el domenatge, eh?
Bueno, que no se dormin,
no,
eh?
No.
A veure si fan la...
A veure, no teniu fàcil, no.
Vist un equip i vist el sèptimo de cavalleria i els índios d'Adere, guanyar el sèptimo de cavalleria, el tinc clavat.
Sí, bueno, aquest és el que deia ell, eh? Clar, haurem de jugar amb la mateixa intensitat que vam jugar l'altre dia.
Sí, si no, no ganarem. El
que juguen un 20% menys d'intensitat. El Cordonel ha intentat jugar, d'allò... Té un capità, el número 7, que a mi m'agrada molt, allí,
clavament. El 7 i el 9, no?
I el 9 que davant... És la més referència, que és la lluga a la dreta, a l'esquerra.
El Gasset, no? És l'Oriol Gasset.
Sí, molt bé, molt bé, l'Oriol.
El tercero màximo goleador que l'any passat.
Este sí, m'agrada molt, però clar, juga molt sol allí, quatre defenses, el Carlos Martínez.
Però que el problema no és el Hortoneng, que el problema somos nosotros. O sea, el Hortoneng saldrá, ten en cuenta que vas a jugar contra un equipo que no ha ganado ningún partido, que vas a jugar a su casa, que le da igual ganar o perder, entre comillas, porque tiene que sacar algo bueno. Y si nosotros no salimos con el convencimiento que vamos a ganar y vamos a por todas, o sea, pues un partido que no puedes, que puedes no ganarlo. Uh-huh. Pero no porque ellos hagan más o menos, es porque nosotros no hagamos nuestro trabajo. Si nosotros salimos a jugar, claro, como hemos jugado contra el Suburense, contra el Rivas, contra la Granada, contra el Fátima, igual ganamos por 0-10.
Yo vendo, pero si no sales como tienes que salir, dudo mucho que...
Tenemos una
si
ventaja
no
que
lo que yo
le he explicado y le explico muchas veces a Tony, que me acuerdo de esa conversación que tuve con él, porque el partido del anterior, el año pasado, jugamos contra el Suburense en casa y perdimos. y íbamos con muchas bajas, y al siguiente íbamos el último partido de liga contra el Rivas. Yo le dije, yo voy con todo mi equipo, voy con todo el equipo titular disponible, igual que iba contra el Suburense, contra el Rivas, y voy esta semana. Sí que es verdad que yo no, vamos, ni mucho menos pienso que voy a perder, pero yendo con el equipo a tope como vamos, al 100% de los jugadores efectivos, será muy difícil que perdamos, pero siempre sí, hay una posibilidad de que ese partido, ellos hagan el partido de su vida, a ti no te salgan las cosas, ni la pelota no acabe de entrar.
Sí, sí, puedan pasar tantas cosas.
Que se refíen cuando juegan contra los fiches.
Arribem a les 5. Sergio, gràcies per venir.
Gràcies a vos.
Que tingueu una bona temporada. Toni, gràcies. Juanjo, gràcies. I a vostès també moltíssimes gràcies. Bona tarda.